Cine de veritat al 91.5 FM.
Passant 13 minutets de les 12 del migdia i a aquesta hora obrim el Making of, ja sabeu, el repàs de cinema del Sant Cugat a fons, que el fem com sempre amb en Jordi Feixas. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Sergio.
I bones festes, que l'altre ja no vaig veure tu.
Això mateix, bones festes per tothom.
Escolta, avui farem una coseta una mica especial. Volem repassar les millors pel·lícules de 2011, si no les millors, les més destacades. Això sí, insistim, no és un rànquing.
Correcte, no un rànquing, sinó una mica de parlar de potser d'allò que no ens podem perdre, deixant aquest 2011 que ja acabem, no?
Primer de tot, per fer una reflexió sobre aquest any, què destacaries tu d'aquest 2011? Com el definiries? Quant a cinema?
Bueno, ha estat el 2011 de moltes esperances, amb algunes pel·lícules, algunes petites decepcions, un any que va començar molt fort, ara ho veurem amb algunes pel·lícules a principi d'any molt potents, que es van anar desinflant una mica, no sé si estàs d'acord, l'any, i ara sembla que al final tornen a aparèixer cosetes, i sí, a l'inici del 2012 em sembla que també ens depararà coses interessants.
Carreguen les piles de cara als Oscars.
Exacte,
això no falla, eh?
Això sempre funciona una mica així, no? Però bueno, ara ho anirem veient.
Doncs companys, et sembla, anem a repassar quines són aquestes pel·lícules més destacades. Amb quina vols començar? Deixo tu els honors.
Posats a començar, jo començaria per Cisne Negro, aquesta pel·lícula d'en Darren Aronofsky amb la Natalie Portman.
Sentim el tarir de fons.
Era el de una chica que es transformada en cisne y necesita el amor para romper el hechizo. Pero el príncipe se enamora de otra y ella se suicida. Me ha prometido más papeles de solista esta temporada.
Ya es hora de que te los den. Y eres la bailarina más entregada de la compañía.
Una de les grans pel·lícules de 2011, sense cap mena de dubte. De fet, als Oscars li va anar la cosa molt i molt bé, eh?
I tant, aquest drama psicològic de Aronofsky, amb la Natalie Portman, la Mila Kunis, amb Vincent Cassel, que ens explica una mica la història de la representació d'això, del Llac dels Cignes, de Tchaikovsky, i amb un problema psicològic de fons centrat en la protagonista i amb un final espectacular que lògicament no desvetllarem.
No, i tant que no. De fet, en aquesta pel·lícula la Natalie Portman ho trenca, ho fa espectacularment bé.
Sens dubte una de les seves millors interpretacions, i també molt bé amb Vincent Cassel, un actor que, bueno, sempre passa una mica desapercebut, potser, o no ha fet grans hollywoodiades d'aquestes, però en aquest cas és que aquesta pel·lícula obligatòria, diria gairebé, i no... Sí que és una mica per tots els públics, això, és a dir...
Exacte.
Per tota classe de gustos.
I Darren Aronofsky consolidant-se com un dels grans directors dels últims anys, perquè després de fer The Wrestler amb Mickey Rourke, que ara fa aquesta pel·lícula, quina més tenia aquest senyor, que ha tingut unes quantes últimament que han trepitjat molt i molt fort.
Bueno, comença a ser un clàssic, ja, aquest senyor.
Sí, seran habituals segur els premis importants de cada any, i segurament la cosa li té pinta d'anar-li molt bé.
Jo crec que sí. Recordem que aquesta pel·lícula va ser, bueno, va tenir l'Òscar a millor actriu per Natalie Portman. Es van dur, bueno, 4 Spirit Awards, Festival de Venècia, BAFTA, Globo d'Or, bueno, en definitiva... va trencar molt. Jo crec que és una bona manera de començar.
Una
obligatòria.
Una bona pel·lícula, però és d'aquelles que o surts del cinema fet caldo o surts entusiasmat. Jo vaig sortir entusiasmat, a mi m'agrada moltíssim. Al final deixa una mica, no direm res, però...
Home, és d'aquelles pel·lícules, sí, esclar, no és per passar l'estona.
No, surts del cinema... Es passa malament.
Commogut. Però bueno, és això també el que ha de causar una pel·lícula, no? Una certa... Sí. T'ha de deixar una mica de sentiment, si no, poca cosa.
I a més, portant, diguem, a l'estrellat la Mila Kunis, que era una dona completament desconeguda, i ara fa pel·lícules amb el Justin Timberlake,
sí,
i clar, tal,
bueno,
es veia cantar.
És una llàstima que passi de Cisnes Negros a Con Derecho a Rosa, que la veiem al setembre amb en Timberlake, que, pobre noi, no crec que en fem mai res de bo. Però bueno,
pobrets.
Si vols,
més pel·lícules.
Caminem endavant.
Sí, senyor.
La segona de la que volia parlar és The Fighter.
Este es mi hermano pequeño.
¿Me ayudas a acabar esto?
Le he enseñado todo lo que sabe.
¿Aún no sabes cómo acaba esta pelea? ¡Se acabó! ¡Pam!
Aún sigo entrenando. Tengo un combate la semana que viene y cuando lo gane empezaré...
Christian Bale i
Mark Wahlberg,
que protagonitzen aquest drama entre dos germans que, bé, els dos són lluitadors, un li va molt bé, li pot anar bé la cosa, l'altre, el pobre, està fet caldo.
Exactament, en el Massachusetts dels anys 80, dos germans que bàsicament dediquen la seva vida, doncs, això, al món de la boxa, que són en Mark Wahlberg i en Christian Bale. I bueno, és una mica la història de conflicte entre aquests dos germans. Un havia estat un gran boxejador i ara és una mica el torn de l'altre, i això genera tota una sèrie de tensions, a part de totes altres variables que hi ha en aquesta pel·lícula, dirigida per un David O. Russell que que es va endur l'admiració del públic amb aquesta obreta, no? Dos Oscars, millor actor secundari per en Christian Bale,
merescudíssim per mi.
I per la Melissa Leo, que és que és la mare, que fa de mare d'aquests dos germans, que fa un paperàs.
Exacte, aquesta pel·li és una pel·li tan masculina com aquesta, de dos homes que lluiten i combats de boxa. Les dones en aquesta pel·lícula, espectacular.
Sí, Melissa Leo, sens dubte, en el paper de mare, i Amy Adams, aquesta noia mateix, que sempre fa comèdies romàntiques i que doncs aquí fa un paper una mica trencat, una mica atormentat, valent, de dona forta, jove però forta, molt interessant.
Deixa'm recordar una escena d'aquesta pel·lícula, que és quan es barallen tota la família del Christian Bale amb la nòvia
asseguts al sofà de casa.
Espectacular. És un moment divertit, vaja.
Molt humà, de fet és una pel·lícula que a part de parlar de la boxa i això, que a molts ens queda lluny, no deixa de ser molt humà els conflictes familiars entre doncs els germans, entre la mare i la jove, no? Coses de la vida quotidiana. Una pel·lícula, un drama, és un drama que no deixarà indiferent, que jo crec que val la pena que tothom la vegi, encara que no ens agradi la boxa, encara que no ens agradi aquest món de l'esport, val molt la pena.
I de fet ara Christian Bale, per si està preparant ja la nova entrega de Batman amb el Christopher Nolan, The Dark Knight Rises. A veure què tal la cosa. El llistó va quedar molt alt amb el cabell oscuro. Exacte. Ja veurem què tal la cosa.
El llistó va quedar alt amb el difunt Heath Ledger. Caminem, si et sembla.
Som-hi.
Tercera pel·lícula de la que us volia parlar. Aquest cop ens n'anem a França, a un film de Guillaume Canet que es diu Pequeñas mentiras sin importancia.
Está bien en tu casa, ¿eh? ¿Cuántas veces os dije que recogierais la manguera?
Aquesta, Jordi, se m'escapa, aquesta no l'he vista.
Doncs una pel·lícula molt interessant. El cinema francès, jo tinc debilitat pel cinema francès, m'agrada molt, i aquest personatge, en Guillaume Canet, actor, director, guionista, concretament en aquesta pel·lícula també el guió seu, molt interessant. Amb gent com en François Cluzet, la Marion Cotillard, aquesta potser la més internacional, amb Benoît Magimel, és a dir, gent que dins del cinema francès ha guanyat premis de l'Acadèmia, vull dir, gent consolidada. Una història entre el drama i la comèdia sobre un grup d'amics que passen unes vacances a la costa francesa, ara, perdoneu, no recordo si atlàntica o mediterrània, però amb el punt o amb la tristesa que un dels seus amics està a l'hospital, no? I aleshores és una mica la història de les emocions, la història dels problemes entre els amics, els problemes passats, els problemes presents, l'amor entre alguns d'ells, les tensions entre altres, alguns estan casats, altres no. Una pel·lícula molt humana, en Guillaume Canet això ho fa molt bé, el potencial d'aquesta gent que tens en pantalla doncs permet que la pel·lícula s'aguanti molt bé, i és una pel·lícula que en el seu dia, em sembla, ja ho vam dir aquí, la vam comentar aquí, aconsegueix parlar de les coses humanes molt bé, i això costa.
Sí que costa,
portar al cinema emocions humanes la veritat no, però per dir-ho d'alguna manera, una mica la realitat quotidiana de com som els éssers humans i els nostres problemes que tenim entre nosaltres, sobretot en els grups aquests petitons, som la nostra colla d'amics, etc. Això és molt difícil, i en Guillaume Canet en aquest cas enfila molt bé aquest guió i en la direcció també, no? La veritat és que val molt la pena, encara que no us agradi el cinema francès.
Anava a dir, ara el cinema francès ara mateix està en un estat de forma encomiable, igualment. Ara en parlarem més de cinema francès, no volem desvetllar que ens ve, però realment està en un estat de forma que més voldrien molts països estar en aquest estat.
A nivell europeu, els francesos en aquests moments a nivell cinematogràfic em sembla que estan al capdavant, si no gairebé.
Sí, completament d'acord.
Han creat tota una generació d'actors i actrius que ho fan molt bé, que juguen molt bé davant de la pantalla, directors també molt potents, molts d'ells joves, i els resultats són pel·lícules com aquestes. No és una pel·lícula que us canviarà la vida, però és una pel·lícula molt humana, que ve de gust asseure's un dissabte a la tarda doncs amb la parella o amb els amics, i anem a posar-nos una mica tous, si voleu.
Que ho mireu al cinema.
Exactament.
Sí, ara hem parlat de tres pel·lícules de drama. Si et sembla, passem al cinema independent, que també tenim coses molt interessants.
Això mateix, amb Beginners.
Arthur, desde ahora vivirás conmigo, ¿vale? Este es el baño. Esto de aquí es el salón. Este es el comedor, donde la gente entra a veces y come. Oye, tú y yo estamos solos, así que más te vale aprender a hablar conmigo.
Bé, aquest silenci ja el posava un goset, eh?
Exacte. Pel·lícula de Mike Mills, com bé tu deies, ens anem una mica al cinema independent, aquest cinema al voltant del Festival de Sundance, bueno, aquest cinema independent però nord-americà, és a dir, que tampoc és...
No és massa independent,
que la gent no es pensi que és una cosa estranya, excessivament excèntrica. Mike Mills ens porta una pel·lícula amb Ewan McGregor, amb Christopher Plummer, amb aquesta Melanie Laurent, és a dir, gent bona, una pel·lícula que va a cavall del drama, de la comèdia romàntica, bueno, de la història familiar, i que, bueno, és el pare de l'Ewan McGregor, que es queda vidu, després descobreix que és homosexual, bueno, és una mica la història d'aquest senyor, també la història de l'Ewan McGregor, és un personatge tímid que coneix aquesta noia, la Melanie Laurent, i és una mica... És que realment té aquest sabor a Sundance, aquest sabor, sí, del cinema aquest independent nord-americà, de la línia d'Algo en Comú, Garden State, de la línia d'aquestes pel·lícules amables... que s'atreveixen a parlar de coses que altres pel·lícules no s'atreveixen a parlar, cosa que és molt lloable, i a més, normalment ho fan bé. El guió també és de Mike Mills, i a més, recordo ja el personatge del gos, l'Ewan McGregor té un gos, l'Ewan McGregor parla amb el gos subtitulat li torna la conversa, generen escenes molt amables, molt, molt divertides.
Fantàstic.
La veritat és que és una pel·lícula, això... senzilla,
sempre,
senzilla
sempre,
però ben feta.
Això, és complicat d'aconseguir, això sembla molt, molt fàcil, però que és molt i molt difícil, i quan ves una pel·lícula així, com tu dius, senzilla, però que t'arriba i que tu passes bé, que al cap i a la fi és el que busquem amb el cinema, passar una bona estona.
Exacte.
Escolta, nosaltres encantats de la vida. Ara tinc apuntada aquí una pel·lícula que, Jordi, és una debilitat meva aquesta, i si et sembla la presento jo aquesta.
Oi, tant que sí.
Valor de ley.
Durante sus 4 años como alguacil... ¿A cuántos hombres ha disparado?
¿Disparado o matado?
Dejémoslo en matado para tener una cifra manejable.
Bé, una pel·lícula de Germans Coen, aquesta, Valor de ley, un western a l'antiga usança, a l'antiga, per entendre's.
I tant, i tant.
Però feta per mestres que són els Coen.
Una obra mestra, diries, d'aquest any, o no?
Jo diria que sí, eh?
Sí?
Jo no, sí, no em tallo, perquè semblava complicat fer un western a aquestes alçades de la vida, eh?
Exactament, és això el que t'anava a dir. Fins i tot, t'ho preguntaré tu, que et veig molt entusiasmat, western que pot anar a veure tothom, fins i tot els que no els agraden els westerns?
No.
No?
Per mi no, jo crec que és un western que si l'hagués fet fa 20 anys seria un western que passaria perfectament. Per tant, jo trobo, de fet, és un remake.
És un remake, és un remake, exactament.
I realment molt i molt ben fet, però que és una continuïtat del que es feia, el que es feia abans. Jo la trobo divertidíssima. De fet, els westerns s'ha de donar oportunitat als westerns. Són molt, molt millors del que pot semblar a primera vista.
Absolutament.
Clar, tenim la imatge de Clint Eastwood o de John Wayne, que són actorassos, però, i clar, i molt cops no veiem més enllà, però són pel·lícules molt més profundes del que poden semblar.
Recordem una mica, si et sembla, en aquesta pel·lícula dels Germans Coen hi tenim en Jeff Bridges.
Enorme.
Un enorme actor.
Sí.
Jo em sembla que de lo milloret que ens ha donat els últims anys.
Completament d'acord.
En Matt Damon, en un paper secundari estrany o diferent del que ha fet en comparació amb altres coses.
Amb bigoti.
I molt bé, exacte, per començar amb bigoti. No sé si fa de vaquer canadenc, o no sé si és canadenc o no, no me'n recordo. En Josh Brolin, que alguns el recordaran perquè és el dolent de la segona pel·lícula de Wall Street. Bueno, sí. El dolent.
I el protagonista de No Espais para Viejos.
Correcte. I una pel·lícula, bueno, amb 10 nominacions a l'Oscar, pel·lícula director i actor, amb Bridges, i que ens parla una mica, doncs, d'una clàssica història del West, no?
Exacte.
Un justicier que ajuda a una jove noia i que va acompanyat d'aquest company que és en Matt Damon. Una història d'aquestes de camins, que diríem,
sí.
Com els bons westerns, seria a través dels deserts i de les grans planes nord-americanes, sense indis. Si no recordo malament...
No n'hi ha.
No n'hi ha.
No n'hi ha.
És una cosa molt... Bueno, potser perquè ja no toca parlar de vaquers matant indis, però, com bé tu deies, una pel·lícula que recupera l'essència dels westerns, ho fa molt bé i torna a posar en escena un gènere que semblava una mica ja obsolet.
Sí, és que, de fet, jo recordo, diguem, el concepte western, l'última cosa que recordo semblant és Kill Bill, que no és un western...
Però recupera coses...
Però segueix molt la línia argumental d'un western, i tirant més enrere l'últim western, diguem, western va ser Wild West, que va ser una cosa que no fa falta recordar, crec.
Nosaltres, aquesta generació nostra, els westerns que recordem o són paròdies tipus això, o ja te'n vas a Sin Perdón, amb en Clint Eastwood,
exacte,
i en
sí,
Morgan
senyor.
Freeman, i en Gene Hackman, que són bones pel·lícules, però que potser no acabaven de convèncer-nos, i aquesta realment val molt la pena.
Jordi, en aquesta llista de les pel·lis més interessants del 2011 també tenim una pel·lícula espanyola.
Hombre, i tant, no podia faltar. És Primos.
Y entonces va y me suelta. Diego, no puedo casarme contigo. No puedo, no quiero. Y yo ahí no lloré. Yo ahí no lloré. Quedamos en que ella avisaría a sus invitados y yo avisaría a los míos. Como veréis, eso no ha sido así.
Pues ¿sabes lo que te digo? Que mejor. Porque te has ahorrado meses, a lo mejor años, viviendo una tía petarda que antes o después te
va a... Una comèdia espanyola que va anar molt i molt bé als cinemes.
Genial. Sí. Jo només diré això. I ja admeto que em costa el cinema espanyol, i quan vaig veure això, la veritat és que simpàtica, divertida, amable, humana, una pel·lícula que s'endú tots els adjectius per passar una fantàstica tarda davant d'ella. No? Bueno, la dirigeix aquest Daniel Sánchez Arévalo, protagonitzada per un català,
Quim
Gutiérrez, l'acompanyen el Raúl Arévalo, l'Adrián Lastra, la Imma Cuesta, apareix també una altra catalana, que ara no recordo el nom, i bueno, és la història, és molt americana en el fons, no? És un retorn al poble, típica comèdia de retorn al poble de la teva joventut, amb la noia de la teva joventut, però ostres, és que els personatges que hi ha en aquesta pel·lícula, les relacions entre ells, hi han moltes històries paral·leles que les van fent coincidir al final amb, amb una bona conjunció, i la veritat és que el producte és genial. Absolutament obligatòria pels que els agrada la bona comèdia i els que els agrada passar estones divertides. No és humor pròpiament espanyol, diria jo.
Això s'agraeix també,
Jo crec que no és aquell humor espanyol a vegades una mica passat de rosca, sinó que és un humor amb elegància, ben portat, realment el Quim Gutiérrez es mereix, no sé si li van donar premi per això, no. Jo crec que es mereixeria un premiàs perquè fa un paperàs i realment és molt divertit.
Estem mal acostumats potser a cinema estil Torrente i Fuga de Cerebros, que també poden ser divertides, però és un altre estil.
Exacte, el que volia dir amb això és que potser no és aquest humor de Torrente i d'aquest tipus de pel·lícules, sinó és una altra cosa. Intenta veure una mica del cinema europeu, del cinema també nord-americà, i el producte genial, val molt la pena.
Anem a una pel·lícula ara ben musical, Country Strong.
Que el cáncer ha salido esta mañana de rehabilitación. Como recordarán, la estrella de la música country fue detenida hace unos meses por embriaguez y alterar el orden.
Estamos ansiosos y con ganas de empezar la gira. Kelly está mejor que nunca. Está estupenda, ¿verdad, chicos?
Muchísimas gracias.
Una història d'una cantant de country que la interpreta la Gwyneth Paltrow i que demostra, des del punt de vista, com de bona actriu arriba a ser i que canta com els àngels aquesta dona.
I tant. Aquesta, realment d'aquestes actrius, o ja diríem artistes molt completes, en una pel·lícula que dirigeix aquesta Shanna Feste i que protagonitza, com tu dius, Gwyneth Paltrow, la Leighton Meester, en Garrett Hedlund i en Tim McGraw, que és un cantant de country.
Sí.
Una pel·lícula de country, però diferent al que estem acostumats a les pel·lícules country. No, no és un Corazón Rebelde amb el Jeff Bridges, sinó que és una cantant de country a lo grande, amb concerts multitudinaris, etc, que té bueno, un problema d'alcoholisme, i aleshores fa amistat amb el personatge d'en Garrett Hedlund, un jove que també toca la guitarra. En definitiva, la història d'una gira musical, i l'he posat aquí perquè i aquí poso la mà al foc i m'atreveixo a mullar-me més del que és habitual. Jo crec que és la millor banda sonora que ens deixa el 2011. Us agradi o no el country, és un country rock, és un country folk, vull dir, és una cosa
que passa prou bé, no?
Que passa molt bé i que realment és de molta qualitat, comptant que tots els seus actors i actrius, aquests que he dit, Gwyneth Paltrow, la Leighton Meester, en Garrett Hedlund i en Tim McGraw, canten fantàsticament.
Sí, sí, la Gwyneth Paltrow és una actriu, jo la trobo molt bona actriu, aquesta dona, malgrat una pel·lícula com Amor Ciego o alguna cosa així, que tothom pot tenir pel·lícules d'aquestes, no passa res.
Sí.
És una actriu que al seu país d'origen, als Estats Units, no està tan valorada com ho està a Europa. De fet, llegia fa un parell de mesos al País un article on deia que a partir d'unes declaracions que va fer, que deia que es vivia millor a Europa que als Estats Units, a partir d'aquí li van posar la creu i la pobra allà no l'estimen massa. Per tant,
com se li acudeix a una nord-americana dir que Europa es viu millor?
Llavors, per molt bona actriu que sigui, em sembla que l'Òscar el té complicat.
Bueno, sí, com sigui, poso molt èmfasi en aquesta pel·lícula, Country Strong. Bona música, una història maca, una història country, és a dir, amb un cert punt de tristesa, això és, ja sabem com són les històries country, i que val molt la pena, la veritat.
Jordi, això no acaba aquí. D'aquí uns minutets tornem, després de la publicitat, i rematem la llista de pel·lícules amb altres pel·lícules destacades d'aquest 2011. Tornem d'aquí uns minutets. Fins ara.